El nostre protagonista de l'entrevista compartida d'avui és un mag de la pastisseria. No hi ha idea que se li resisteixi. Fa pastissos perquè crea il·lusions i assegura que per ser pastisser que l'entendrà Peter Pan. Avui ens visita Christian Escrivà.
Cuando prohíban salir de noche y crezca en ti un viejo instinto juvenil.
Christian Escrivà forma part de la quarta generació d'una de les pastisseries més emblemàtiques de Barcelona, la popular pastisseria Escrivà, fundada el 1906. Va néixer l'11 de juny de 1964 i és el fill d'Antonio Escrivà, considerats per a molts el màgic de la xocolata per ser un revolucionari en la tècnica de treballar aquest producte. Als 16 anys, el seu pare decideix formar-lo a l'ofici, aprenent en pastisseries com la pastisseria Mora de Barcelona i a París a la pastisseria del seu avi matern. Ha estat distingit a diferents certàmens. L'any 1987 va voler donar a conèixer la seva obra pastissera creant el primer showroom de la pastisseria d'Europa i 5 anys més tard, el 1993, va obrir juntament amb els seus germans un restaurant per ampliar l'oferta gastronòmica de la família, el Xiringuito Escrivà, situat a la platja del Bogatell. Christian Escrivà, molt bona tarda, benvingut a la xarxa.
Bona tarda.
Dius que per ser pastisser cal entendre Peter Pan.
Sí.
A veure, explica'ns-ho això.
Sí, a veure, quan tu estàs rodejat de colors, de cremes, de textures, de possibilitats que et dona tots aquests materials, el caramel o el xocolata, pots crear el teu propi món. Et pots aïllar una mica. Jo intento aïllar-me el màxim possible del món exterior, i a partir d'aquí crees el teu propi món amb tots aquests elements. I la pastisseria té això, la pastisseria és fantàstica en quant a les formes i l'estètica que pot arribar a tindre. Per això has de saber volar una mica. Moltes vegades en els aprenents els dic tu has de ser capaç de pensar que ets una abella.
Sí.
I extradimensionar les coses, i com si tu anessis volant per aquests paisatges, no? I això, doncs, mira, em porta a fer aquestes creacions que, tristament, tu no les pots veure a la botiga, encara que nosaltres ens hem decidit, finalment, ja, posar un plasma i ensenyar-ho, però, clar, no té res a veure que si tu presències en directe, són encàrrecs, se'ns fan particularment, doncs, unes persones i que només ho poden gaudir, doncs, les persones que estan convidades en aquells actes.
En què t'inspires? D'on treus tanta imaginació?
La inspiració està a tot arreu. Està a tot arreu. Depèn del dia, depèn del tipus d'encàrrec, depèn del client a què va dirigit. No penso el mateix ni busco la inspiració de la mateixa forma si tinc que fer una cosa per una iaia de 90 anys que si tinc que fer un pastís per un nen, com vaig fer... Mira, ara em ve al cap un pastís que vaig fer l'altre l'any passat, molt, molt catxondo. Era per un nen que havia guanyat un campionat molt important, no me'n recordo, em sembla que era el campionat d'Espanya d'escalèxtric. I li van fer el seu propi escalèxtric.
Sí.
La mare em va donar, perquè aquest nano a casa seva té tot de pistes, i vaig muntar-li un escalèxtric, però aquí el divertit era que tota la maqueta era comestible. Amb la qual tots els seus amics i ell mateix, clar, anaven jugant amb l'escalèxtric, però es podien anar menjant la maqueta. Pensa que hi havia arbres de brioix de color verd, els troncs dels arbres eren pals de regaliz, no sé com es diu en català, no?
Regalèssia, no?
Regalèssia. Hi havia magdalenes de colors que representaven uns setos, hi havia, el paisatge estava tot forrat de coco tenyit de verd com si fos gespa.
I el preu d'aquest pastís quin era?
Eh?
El preu? Quan pot arribar?
La veritat és que, mira, no és que no ho vulgui dir, però normalment un pastís així especial se'n va, doncs, als 10, 12, 15, a partir d'aquest preu, euros per persona, clar, però s'ha de veure, això no, parlar de preus sense veure imatges. per sort, els últims, jo diria que 10 anys hem estat filmant, fent fotografies de tots els treballs. Nosaltres els últims 3 anys hem fet 98.000 fotos. O sigui, nosaltres no, el Carles Allende, que pràcticament viu a casa allà. I són unes fotos que serviran per acabar ja, l'hem acabat pràcticament, el llibre de tota la història d'Escrivà, i que el presentarem segurament per Sant Jordi.
És a dir, per Sant Jordi tindrem aquest llibre que recull tota la trajectòria de la família Escrivà amb aquestes més de 98.000 fotografies. S'exposarà en algun lloc?
Pues això, ara estem amb RBA i estem acabant d'organitzar una mica, a veure com fem la presentació. Una idea que a mi m'agradaria és, ja que el meu pare va ser qui va, en l'any 87, va inventar la manera d'imprimir fotografies i coses a sobre dels aliments, sigui xocolata, sigui pa o siguin altres superfícies comestibles, m'agradaria fer una exposició amb les fotos del Carles, i que siguin les fotos del llibre, però que siguin fotos de xocolata comestibles amb els seus marcs de xocolata i tot de decoracions que faríem. Això m'agradaria molt.
Sí, i això haurem d'esperar a Sant Jordi, veure si es fa realitat o no finalment, eh?
Sí.
Fa uns 100 anys més, diria, que el teu besavi, Mateu Serra, va obrir un forn en el número 546 de la Gran Via. Com ha canviat la manera de treballar la pastisseria des de llavors?
S'ha canviat moltíssim. A veure, moltíssim. Unes coses han canviat radicalment i altres no tant. Per exemple, jo ara m'estaven recordant quan em feies la pregunta, dic, el paler, la figura del paler. El paler era un senyor que es posava davant del forn amb una pala que tenia una cua de 6 metres. I ho explicaré bé perquè la gent m'entengui. Nosaltres treballàvem amb uns forns de bòveda romana, com aquests que ara veiem en algunes pizzeries, amb els... tot el que és la part del sostre són totxanes refractàries, i el terra també era de pedra. I es posava més de... Ara el calendari o l'horari laboral estem parlant sempre de 8 hores, en aquella època no eren 8 hores, sinó que eren bastantes més. Imagina't una persona anar posant i traient producte davant de la boca d'un forn. Clar, això avui en dia és impensable. És impensable per al desgast físic que té, vull dir que no, avui en dia la gent no està acostumada a aquests esforços. Prevenció de riscos ja ni en parlem, ni en parlem. Llavors, aquí, ara avui en dia, en aquest cas, en el cas dels forns, treballem amb dos forns giratoris on tu poses tot el carro, tu controles bé la temperatura i el temps, i et surt tot igual. Això és un gran avanç. Home, si vas a mirar la part romàntica, era molt maco, veure com treballava un paler, però si vas a mirar la pràctica i vas a mirar la seguretat i vas a mirar la comoditat,
les condicions,
inclús la regularitat, vull dir, la regularitat que tenen avui en dia els forns no ho tenien abans aquest sistema, no? Amb això sí que, per exemple, és una de les coses que més ha canviat. Per lo de més, sí que ens apoyem amb noves tecnologies, la congelació, però no n'has d'abusar, perquè arriba un moment que, com no estiguis molt al tanto, pots perdre el nord sense donar-te en compte, i al final això acaba passant factura el que és la qualitat del producte, no? Llavors, per això dic, anem bastant al tanto de no equivocar-nos a la manera de fer els canvis.
Cristian, estigues atent al que et demana Luis Rodríguez des del Prat Ràdio.
Vostè, que és membre d'una família de pastissers, i després de tots aquests anys, creu que els gustos de la clientela ha canviat o, per exemple, per citar-ne tan sols un exemple, la xocolata continua sent una de les opcions més demandades?
A veure, canviar... Sí que canvien les coses, però van i tornen, eh? Van i tornen.
Com a la moda, no? Com a la roba,
exacte,
eh?
Exacte, anava a dir com la moda, exacte. Això va i torna. Va haver-hi una època que estava molt de moda les mousse, i ara no ho estan tant. A veure, sí que és cert que ja ara hi ha una tendència a més poca quantitat i més variat. Nosaltres hem notat que cada cop venem més postres individuals, la gent prefereix comprar 6 postres individuals i emportar-s'ho i compartir, abans de comprar un pastís ja per 6 persones o per 8 persones, no? Això sí que s'ha notat una tendència. I en quant a la xocolata, a veure, la xocolata, sí, és veritat que cada cop es ven més, cada cop agrada més, però també, també com tot, ho anem canviant una mica els formats i ara, i nosaltres, per exemple, ara encara que estiguem a mig de festes de Nadal ja estem pensant en les mones. I les mones en concret és un tema de que haurem d'esforçar-nos a molt a veure com, mantenint aquesta tradició, però li donem un canvi potent perquè clar, en els moments que estem vivint, i la mona, jo sempre he dit que la mona és un producte que surt car per tothom, surt car per al que la fa i per al que la compra, però perquè té molta mà d'obra especialitzada, no? I aquí hem de fer un esforç a veure de quina manera mantenim aquesta tradició d'una manera econòmica, i però clar, per mantindre-la té que haver-hi una part d'imaginació i de creativitat important.
Per tant, la crisi també afecta a la pastisseria Escrivà d'alguna manera?
Sí, clar, la crisi afecta a tothom. La crisi afecta a tothom. Pensa que també, i encara que nosaltres com molta gent, tenim clients en els quals no solament no li ha afectat la crisi, sinó que inclús alguns, jo conec alguns casos que...
S'han beneficiat,
que tret,
fins i tot.
Sí, han tret benefici. Però clar, és que inclús aquestes empreses, sobretot empreses o aquesta gent, no poden fer... Avui en dia s'entén com un alarde que no cal. Saps allò, fer els grans pastissos que nosaltres hem estat fent sempre? Llavors nosaltres ara estem creant maneres i formes i ara concretament et parlo... Mira, nosaltres estem fent pastissos amb tela. Clar, això explicat per la ràdio és molt difícil d'explicar. Amb tela. Jo el que estic fent és combinar tela amb comestible. No saps on acaba una cosa i on comença l'altra. O sigui, visualment és una cosa que és molt maca, però molt... Perquè, clar, imagina't un pastís d'aquests de quatre pisos cobert amb tela, torno una altra vegada amb el català, lentejuelas. Un pastís ple de lentejuelas és fantàstic. És fantàstic perquè a la que li dona la llum, hosti, és màgic. A partir d'aquí, jo li poso tocinets de cel, li poso maduixes amb xocolata, li poso, què sé jo, magdalenes de frambuesa, fulles de menta amb xocolata. Clar, o sigui, això és el que et menges, vale? I l'altre em serveix de... Clar, tu ja veus que és la forma de pastís, però és un pastís que no has vist mai. És un pastís que és màgic. Perquè si jo t'hi poso plomes i t'hi poso boes, hòstia, això és... És que és espectacular, ja et dic, per ràdio se'm fa difícil explicar això.
Però ens hem fet la idea perfectament, Jo crec que ens l'hem dibuixat a la ment perquè ens ho has descrit molt bé. I està molt bé que expliquis això perquè mira què et demana la Laura Alcalde des dels estudis de Munt FM.
Hola, Cristian. La veritat és que m'he quedat molt sorpresa de tot el que aconseguiu crear amb els dolços. Per cert, amb un portal web fantàstic i ben sorprenent. A mi m'agradaria saber si hi ha alguna creació o algun projecte que us hagueu proposat que se us hagi resistit. Per últim, també m'agradaria saber si us heu plantejat obrir pastisseria a Terres de Ponent, perquè, si no m'equivoco, el teu avi era de Bellpuig.
Era de Bellpuig, l'avi?
Era de Bellpuig, sí, sí. Hi ha una fàbrica de caramelos molt important a Bellpuig, a casa Piferrer. I el meu avi era de Bellpuig, sí, sí. A veure, obrir pastisseries, jo no dic mai que no. El que passa és que el projecte que té que ser molt, molt maco i molt interessant. Jo sortir d'aquí... Això és casa meva i amb la meva gent i sempre ho dic, vaig al Club Natació Barcelona cada dia. Això és un luxe.
A fer esport,
a prendre el sol, a nedar, sí, però intento anar-hi cada dia, un ratet, no? Jo, per mi, això és un gran luxe. Anar? Sí, a veure, vull dir, projectes. A veure, el que sí que estem fent molt són conferències. Conferències sí que en donem moltes.
I n'has fet a tot arreu, eh?
Sí, ara, per exemple, mira, la més gran l'acabo de fer fa un mes i mig. A Tòquio hi havia 2.800 persones. Que tu veus a l'escenari, que el més gran que havia fet jo fins ara eren 1.000 persones a Sant Sebastià, allà en el Cursal, i aquesta vegada han sigut 2.800, no?, amb un pastís... d'aquests amb mapping, pastissos de 4 metres, coses espectaculars, no?
Que hi ha gent que s'emociona, en veure les teves conferències, he llegit.
Sí, sí, a veure, quan ho fas en castellà o en català és fàcil emocionar, perquè tu també t'emociones quan expliques el que fas, no? Al Japó, per exemple, és diferent, ha sigut la primera experiència així, és diferent. Els japonesos s'emocionen per altres coses, però clar, a l'hora de comunicar és molt més complicat, perquè és frase i traductor, frase i traductor, frase i traductor, i d'aquesta manera, perquè el donar conferències també és un altre ofici, una cosa és saber fer pastissos, l'altra cosa és saber-los explicar. Clar. Llavors, bueno, això sí que diguéssim que en fem, i en fem bastantes, i en fem de molt grans. Ara, el muntar un negoci, doncs el muntar un negoci tindrà que vindre tot molt de cara, perquè si no ja tinc molta feina jo aquí per fer, m'entens? Però evidentment mai dic que no, vull dir, de fet ara tinc tres projectes així, diguéssim, a sobre de la taula, però bueno, estic
per
esperant
més. Per sortir fora, de Barcelona?
Sí, un és a Qatar, l'altre és a Dubai. Però bueno, les coses ja dic, ara si ens anem enviant e-mails, han fet algun viatge, alguna coseta, però s'ha d'acabar de tancar i bueno, allà està.
Clar, la Laura et demanava també, Christian, si hi havia alguna creació, algun projecte que se us hagués resistit. Crec que de moment no, no?
De moment no.
No,
de moment...
Tot el que et proposes sembla que ho tires endavant, ho aconsegueixes, li dones les voltes que faci falta, però al final surt a la llum.
Mira, és una qüestió, sempre és el mateix, és una qüestió de temps i de pressupost. Si tu dona'm temps i dona'm pressupost, i jo et faig el que vulguis. I sempre poso com a exemple un hotel de xocolata. Un hotel de les plantes que tu vulguis, eh? Entens? Però per això necessito temps i pressupost.
I molt pressupost.
El que més es pot fer.
Va, última pregunta. La farà el Toni Guerrero des de Ràdio Vilafant.
Hola, Christian, bona tarda. Creus que la globalització també ha entrat a la pastisseria? Vull dir, cada vegada hi ha dolços o pastissos d'altres països d'arreu del món que es poden comercialitzar o es poden fer a les pastisseries de Catalunya?
La globalització jo crec que ha arribat a tot arreu i això n'hem de ser conscients, perquè té coses molt bones la globalització i tot el que són les xarxes socials, tot el que és internet, tot el que és inclús els medis de transport. Vull dir, avui en dia et pots plantar a l'altra banda del món en molt poc temps.
Christian Escrivà, esperem que segueixis alimentant també tota aquesta creació que avui ens has demostrat aquí a la tarda i que segueixis treballant tant. Gràcies per tot, bona tarda i molta sort.
Moltíssimes gràcies i bon Reis a tothom.